Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Quart d'11 del matí, el nostre habitual temps de família de cada divendres des del centre de reeducació de Vito, carrer Pau Barraveig, número 16. Saludem en Roman Pérez. Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Ens havíem quedat, o millor dit, continuem parlant del paper, no important, sinó fonamental, dels pares en l'aprenentatge. Segurament és una obvietat, això, no?
Bueno, doncs per això no... Les obvietats són les coses que menys es veuen, curiosament, eh? El més obvi, el més evident, sí, sí. No? Com era que deia el petit príncep, que deia que lo esencial és invisible a los ojos. M'agrada la paraula, crec que fonamental,
és fonamental.
Està en els fonaments, no? Dels problemes d'aprenentatge, dels bons funcionaments dels aprenentatges i de tantíssimes altres coses, de la vida de l'infant, i que quan més infant, més fonamental. Potser justament per posar l'aprenentatge en la lectoescriptura, és justament un moment d'apertura, és quan pugui, diríem, el nano hauria de poder obrir-se, adquirir nous fonaments, no? O altres fonaments.
Són els pares els que ensenyen a parlar, a llegir, a escriure?
A parlar, sí. A parlar, sí. A llegir i a escriure, no. És un lío. Quan els pares ensenyen a llegir... Un nano que diríem que apren a llegir fora de l'escola, és una mica complicat per l'escola. Perquè què fas amb un nano que quan ha d'estar aprenent a llegir i escriure ja en sap? Sí. No? És complicat.
D'acord.
I que diríem que els pares ja tenen un paper, això, fonamental.
D'acord.
Amb la qual no cal que agafin tots els papers de l'auca, sinó és que, fixa't, justament, no? Una cosa fonamental és que puguin obrir la mà perquè el nano se li obri més al món, és a dir, de la família, que és, diríem, el món fonamental fins als 5-6, a l'apertura al món. Els pares, per exemple, amb el primer fill, quan veuen que va pel carrer i comença a llegir coses, no, és molt impactant, és a dir, perquè fins a aquell moment passava pels llocs i no veia res. No és que no veiés, és que no podia llegir.
Sí.
I ara, els pares se n'adonen que pel seu propi compte està, diríem, enterant-se de coses, només per l'accés a la lectura. Allà posa tal, allà, és a dir, que no cal dir-li tot, ja s'ho comença a llegir, és a dir, ja s'ho mira per si mateix. I, òbviament, no li explicarà als pares, perquè és materialment impossible, cada cosa que pensa, cada cosa que s'assabenta, però el món, diríem, s'obre moltíssim amb la lectoescriptura.
Em sembla que té una certa relació que ens comentaves la setmana passada, que no cal anar més ràpid del necessari.
Sí.
Sí.
Sí, i a més que estem en un...
O sigui, és a dir, el nostre cap pot aprendre coses molt ràpidament. Quan són petits. Depèn de quines.
Depèn de quines, diríem. Hi ha, justament, fixa't, hi ha nanos que de les coses que s'han d'aprendre ràpidament en són boníssims. Però si és una cosa que s'ha d'aprendre més lentament, els hi va fatal. Perquè, o sigui, són de sprint. No? 100 metres llisos van ràpid, però clar, si ja són 500 o 800 ja no arriben. Depèn del tipus d'aprenentatge. Hi ha uns que es fan ràpid i uns altres que són més, diríem, de l'ordre de la perseverància, de la constància, a mesura que es creix cada vegada més, diríem. No, un nano, un jove que fa batxillerat, o sigui, estudiar el dia abans per l'examen no té massa sentit, no? Perquè té un mes i mig de matèria i no...
T'ho preguntava perquè a determinades edats i sobretot a les més petites els pares poden pensar, bé, si no ho aprèn avui ho aprendrà demà, si no ho aprèn aquest any ho aprendrà l'any que ve.
Un altre cop, depèn del que es tracti. Hi ha coses, és a dir,
o si vols encara més fàcil,
digues.
A una determinada edat el nen o la nena ha de saber determinades coses.
Efectivament, aquí està la qüestió,
és a dir, no?
No
pot passar una determinada edat sense que hagi incorporat els seus coneixements, allò...
o que si passa ja implica, diríem, quan va més enllà de la franja o del procés i el temps, és indicador d'alguna qüestió,
d'acord,
la que sigui de... Home, clarament que necessita més temps, no? Però per què necessita més
clar.
Temps?
Sí, sí.
No? Per què? No? I aquí la curiositat és una cosa fonamental. I això també són els pares. Si els pares ensenyen a parlar, o sigui...
Anava per aquí, eh?
Sí, sí.
Parlar no vol dir deixar anar una paraula?
No.
No,
és bastant més que això.
És bastant més que això, eh?
Sí. Diguem-ne, els lloros deixen anar alguna paraula.
Però no parlen.
I no parlen, eh? Diríem que justament, no? És tot un món simbòlic, és tot un sistema de referència que ens fa humans, no? És el que ens humanitza. I comença justament per ser parlats, no? És a dir, la manera en què els pares introdueixen el llenguatge és parlant-los als nadons, als fills, és a dir, que primer són parlats i després comencen a adquirir aquest llenguatge.
Ara ens aturem un moment aquí.
Sí.
Tu ets partidari, segurament es fa d'una forma instintiva, però d'adreçar-se a un nen o a la nena amb aquell llenguatge n'ets partidari d'això o els pares i els familiars s'han d'adreçar al fill i la filla normalment, ho dic amb el to de veu normal i habitual sense fer cap mena de, diguem-ne, de teatralització del llenguatge.
Sí, absolutament. La naturalitat és molt important, diríem, i és la manera, diríem, en què surt, aboca més a l'espontani. El qual, o sigui, infantilitzar el llenguatge.
Això em referia.
Bueno, és un carreró, és un cul de sac, no? Com surts d'allà? Si li parles una... I és una espècie d'absurd. Una cosa és que sigui un joc en un moment...
Sí, i que en algun moment es pugui fer per una determinada, això mateix, de mostra d'apreci o d'estimació...
Sí.
D'acord.
Però diríem, és que si no, és un sense sentit, és una cosa bastant absurda, i és no tenir massa idea de que caram és un nen.
Vaja.
Sí, és que no, anar posant-li...
Es veu que ho deus haver sentit de vegades, això, no?
Passa.
Passa, eh?
Sí. Però,
suposo que no d'una forma intencionada, sinó de...
No, però abans passava més, eh?
Abans passava més?
Sí. O sigui, la idea de que el nano té com un llenguatge propi, a part, i que li has de parlar en el seu perquè t'entengui, però vull dir, és que és una simplicitat ratllana amb la ignorància supina.
Així de clar.
Així de clar, home, els nens... Jo sempre dic que perquè un adult se n'adoni o perquè una persona se n'adoni de la capacitat que té un nano petit, però vull dir d'un any o d'un any i mig,
sí,
ha de tenir una immensa sabidoria, per adonar-se de la sabidoria i de la capacitat d'aprenentatge i de comprensió i d'assimilació que té un nen tan petit. És a dir, davant d'una persona que està parlant així davant d'un nano, o sigui, el nano li està donant 10.000 voltes. Aquesta persona està realment despistada, no sap amb qui està parlant. I l'altre sí.
Ens hem aturat al principi, diguem-ne que no és massa bo parlar així, com tampoc deu ser massa bo cridar.
Però són dues coses diferents, o sigui, se li crida als nanos com se li crida a tothom, més o menys. Si són els fills, potser una mica més, perquè, bueno, perquè tot és una mica més o molt més amb els fills, no? Pel vincle, per part dels pares, però l'altre és realment és com pretendre que el nano no té
personalitat pròpia
o que no sap entendre, o que no sap adquirir, o que no, quan és tot el contrari, i necessita, diríem, que li parlin normalment, entenent que la comprensió en el nano i les equivalències que fa són sumament personals. No?
Perquè en aquestes edats tan menudes s'està més atent a allò que es diu o en el ton que es diu?
Tot plegat.
És a dir, sí que és cert que amb un nen, una nena petit, un ha d'intentar adreçar-s'hi, no infantilitzant el llenguatge, però tampoc, diguem-ne, amb una certa delicadesa, amb una certa...
Els nanos tenen, o sigui, per exemple, si hi ha moltes persones,
ja veuràs que malament difícil, rai.
No, però que difícilment no? El nano s'adreçarà a les persones que no li agraden els nanos. Veuràs que d'alguna manera se n'adonen de qui són els que tenen bon rotllito amb els nens.
Sí?
Sí, ràpid ho veuen, pel tipus de mirada, per la reacció que fan, i els altres
o sigui que aquella, pirot, o sigui que aquella situació tan... que ha aparegut sempre en la memòria col·lectiva d'algú que s'acosta a un nen o una nena petita i més acostar-s'hi un nen o una nena sí que plorar, i va, ja l'he fet plorar, i llavors trauma per l'adult davant d'aquesta situació. És a dir, els nanos capten molt si hi ha una certa connexió amb els adults?
Sí, els adults més receptius, més perceptius, més, diríem, perquè justament no copsen
que això no vol dir que siguin els que els hi facin més
No, i sí. Diríem, quan més natural és aquest fet, és que... Diríem,
més bé s'accepta.
Clar. Quan més... que de vegades en el llenguatge aquest que deies tu,
sí,
justament és més fals que, no? I més artificial i més poc natural.
I com més s'apretin aquest llenguatge, més allunyat estarà la criatura.
Ja? Sí.
D'acord.
I això no treu que algunes persones, pel que siguin, puguin no impactar en un nen o en un bebè.
Sí. Això us hi pot passar als pares?
Si els hi pot
passar als pares, és a dir, com un pare pugui trobar-se que el meu fill de menú no s'hi acosti.
Sí, no és que no pugui passar, em sembla que molt freqüent no és.
D'acord.
Jo ho he vist en alguna adopció. A casa d'una adopció d'un nadó, o sigui, una mica grandet, on justament ha acceptat molt bé a la mare i el vinc amb la mare, però amb el pare
li ha costat més.
Sí,
sigui que el nen o la nena no pugui parlar no vol dir que dins el seu cap no es desenvolupi un... No.
Pues mira, justament el cas que tenia al cap era una nena xinesa adoptada amb set mesos o amb sis mesos,
sí,
que justament havia tingut molts mals tractes per educadors homes en el llar d'infància, bueno, el llar d'infància, no,
sí, on fos,
l'hospici on estava. I justament la mare, quan va copsar que després de 3 mesos d'estar junts, no sé què, encara reaccionava davant de la figura masculina del seu pare en aquell moment, plorant i angoixada i tal, es va quedar paradíssima d'adonar-se de que ja havia una huella, una traça d'una qüestió traumàtica a tan temprana edat i amb una vigència i un record tan viu.
D'acord. Encara que no es pogués expressar, s'expressava a través del plor.
Exacte, i s'expressava. El que no es pot és parlar. Sí, el nadó no, sí. Li pot explicar, diu, mira, és que he tingut tan mal rotllo que em fas por. No és res personal, no és amb tu, no ho pot dir. Però no vol dir que no ho copsi, no estigui allà i fent efectes. O sigui, la senyora es va quedar impressionadíssima.
D'acord. Hem posat un cas extrem, però
efectivament.
Normalment això no passa, però sí que primer consell, no adreçar-se a un nen o una nena infantilitzant ni teatralitzant molt la parla, perquè no en traurem res de bo.
Ni això, ni el contrari.
Ni el contrari.
Ni adultificar. Ni
també, també passa això.
Uf, clar que passa. Clar que passa. O sigui, per exemple, hi ha certa tendència amb els fills únics o únics fills, no? Que se li fa partícip de moltíssimes coses i se li expliquen coses i se li parla com si fos un adult, no? Com si, i no se'l deixa fora d'una sèrie de qüestions que no pertoquen per edat i que no pertoquen perquè se n'han de fer càrrec els pares. I hi ha nanos que són una mica adultomòrficos, no? És a dir, que tenen una forma així com d'adult, que tot ho raonen i tot ho diuen i tot ho parlen, però és que no és el que toca, no és el que toca. I després l'altre és que el de parlar, hi ha alguna cosa més interessant que parlar amb els nanos, és escoltar-los, les coses que diuen, no? la riquesa que té, la inventiva, la capacitat per substituir, per representar. Són com petits poetes, dient coses, no? Com anava el que deia una nena petita, diu, no, és que no sé qui pega i mossega. Diu, però tu on t'has tret això? No, m'ho ha dit la mama. Diu, però com que si sí, la mama sempre diu que és dolent. Diu, sí, la mama diu que és dolent, però, i clar, i en la interpretació de la nena de 3 anys, dolent, pega i mossega.
Ara ens has posat molt bé, perquè els fills esdevenen testimoni de les converses familiars. Diguem-ne d'una certa privacitat de la família, i quan surten, el papa diu, la mama diu, tal, i a casa diuen no sé què, i repeteixen, d'alguna forma, aquest llenguatge adult, quan són petits, és a dir, si el pare renega, el nen renegarà?
No necessàriament.
No necessàriament.
No necessàriament. És a dir, que sí que hi ha, són models identificatoris i hi ha identificacions, però no són ni imitacions, ni automàtiques. És a dir, que han de tenir, en certa mesura, l'aquiescència del nano. És a dir, que el nano també s'impliqui i vegi en això algo que li va.
D'acord.
I que vol
adoptar per ell. Encara que sigui molt petit.
Sí. Sí, sí. I el que deies d'aquestes reaccions
de repetició, de testimoniar la vida privada.
Bueno, és que, a veure, en certa mesura els fills testimonien moltes coses als seus pares.
Sense restriccions, moltes vegades.
Sense restriccions.
Perquè més d'un pare s'han trobat amb aquell mal moment que davant d'uns amics o d'unes amigues el nen deixa anar alguna cosa,
sí,
que potser els pares haguessin preferit que es mantingués en l'anonimat o la discreció.
Bueno,
no?
I de vegades han de passar per poder explicar-li justament, i és també una adquisició, la discriminació dintre, fora, lo familiar i lo públic, lo privat i lo general, i és una cosa que que no ve de fàbrica.
I només s'aprèn així.
I s'aprèn, clar, d'aquesta manera, és a dir, de vegades, o sigui, ha de passar alguna cosa perquè els pares puguin dir. I després, de més grans, els nanos amenacen. Els hi diré a tots els teus amics, no? Els hi li diré al mestre. I alguns pares expliquen, bueno, això li diré al psicòleg, ja està. Ja m'he cabrejat, no? Ja fins aquí podíem arribar, no? Com algo d'amenaçar amb la denúncia, de fer públic, coses que els nanos troben clarament denunciables dels seus pares.
Això ja és estratègia d'edat més avançada, no?
Una mica més
avançada. Una mica més avançada.
Perquè quan ja saben que això als pares els hi fotaria.
D'acord.
Aleshores diuen, ah sí? Doncs ara veuràs.
És a dir, quan ells són coneixedors de les conseqüències que pot tenir, sí, una determinada actitud, aleshores es comença a jugar amb tot això.
Sí,
és a dir, si de petits, com deies tu, es juga amb el plor moltes vegades, de grans es pot jugar amb això.
Sí, sí, però ja. El que passa és que tampoc ho fan servir gaire, perquè hi ha tota una qüestió de protecció cap als propis pares, o sigui que en certa mesura denigrar els pares o deixar malament els pares implica quedar malament el fill també. Aleshores amenacen, ho diuen, però no, normalment no ho fan, normalment no ho fan. De vegades potser surt més per la banda de l'espontani, d'una certa innocència, d'una certa candidez, no?, amb la que diuen les coses. Sí, però no és intencionadament, no és que vulguin fer cap revelació, sinó que tenen per natural i espontani una cosa que probablement ho és, però aquí tenim la cosa de lo social, d'aquestes coses millor no dir-les, o inclús de la hipocresia, no? És a dir, de vegades, no, diuen, quina Maria? La que tu dius que és una idiota i una histèrica, no? I paf, i ho diuen així. La mare queda a tots colors, bueno,
però, la mama diu que tu ets un
clar, i aleshores aquí s'introdueix també un altre cop, en part, diríem, la discriminació, és a dir, una cosa és el que diguis en privat, una altra és el que diguis a la cara, cosa que és rigorosament certa, eh? Una cosa és el que diu en privat i una altra és anar escampant les coses. I després hi ha un punt d'hipocresia, que dius, sí, sí, tu pots dir això, però després fas veure que no. I ve la Maria i dius, a quina alegria de veure't.
Ara es pensa, i això de la hipocresia quan s'aprèn? Pues molt aviat. Molt aviat.
Sí, sí, molt aviat. Molt aviat. I de l'aparença, això s'aprèn superaviat.
S'aprèn superaviat.
S'ensenya també molt aviat. Els nanos ho veuen. És que de vegades fa l'efecte de que...
És a dir, veuen que hi ha una certa incoherència.
Clar, efectivament, se n'adonen. És que els fills, en part, són també són un mirall per als pares. És a dir, que els... No, però tu d'on treus això? Diu, de tu. Diu, jo, home, jo... Tal, diu, però tu, tal, i tu... I, no, i ostres, diu, pues sí, és veritat. No? És a dir, que també... deixen entreveure o veure directament o mostren directament moltes de les incoherències dels pares, de les inconsistències, a veure, les pròpies de la persona humana, que o sigui, tenim una certa coherència, però també vull dir, tenim moltes contradiccions, ambigüetats, ambivalències, de vegades directament són dobles missatges, ja l'ha dit aquella en castellà que és haz lo que yo digo
però no, però
no lo que jo hago. És a dir, que són coses per transmetre per una banda, però a l'hora de fer es fan el sentit contrari.
Però això serveix de poc, sembla que ens ho havies dit una vegada, menys parlar i més actuar, si es vol que hi hagi un aprenentatge de debò eficaç.
Sí, i que, o en tot cas parlar en la línia del que es fa, i si es pot fer en la línia del que es diu, no? I del que es pensa.
En matèria de l'aprenentatge segurament hi ha un moment del dia que no ha variat en molts anys, com és l'hora d'anar a dormir, i aquella certa necessitat d'explicar un conte o una història o alguna cosa abans d'anar a dormir.
És interessant el que dius, perquè és veritat que...
És una escena, diguem-ne, que no sé si digui si tradicional, si clàssica, si atemporal, perquè
bueno, però ara,
potser a l'hora d'aixecar-se sí que poden haver canviat moltes coses, a l'hora d'esmorzar,
a la tele directament,
i aquí està, i això així, però en canvi a l'hora d'anar a dormir sembla que hi ha un espai de vida que continua sent el mateix a moltes cases, que és aquella necessitat de cotxar l'exidor i de dir o d'explicar alguna cosa o de llegir alguna cosa.
Efectivament, i no ha estat substituït per
res,
no? No, ni juga a la PSP, ni un DVD, ni, no, res, o sigui, al compte. Diríem que és un gran què, és a dir, justament, els contes comencen sent una cosa que no s'entén massa i que a base de la repetició que tant demanen els nanos s'entén cada vegada més i s'assimilen i després es gaudeixen i els encanta la repetició, bueno, més o menys els mateixos contes durant molt de temps i no canvien gaire.
Ja l'he explicat, no?
Sí, estan esperant i no li canvies cap paraula perquè et dirà no, aquí deia la panxa i no deia l'estómac, no sé, o una altra paraula, no li canvia cap paraula perquè uh-huh. ells ja diríem l'estan esperant. I és efectivament un moment d'intimitat, de recollir-se, de sortir de totes les exigències i les tensions de lo quotidià, és un moment d'un cert relaxament, amb la qual probablement estigui una mica en perill, el dic perquè els pares no, que fa recordar l'acudit aquell de la Mafalda que deia que, no, que es veia el seu pare al dematí, no, a dutxant-se, cantant, a fer, i quan tornava al vespre, no, estima, amb la corbata,
ja,
i deia la Mafalda, diu algo així com que enviava un pare cada dia i li tornaven això pel vespre, no? Un guinyap que quedava el pare després de tot el dia, i algo d'això ja, el que passa és que justament sembla que en els pares actuals encara està molt inscrit i molt molt registrat el valor
d'aquest moment.
D'aquest moment. Vos sí que fan un esforç que s'ha de fer.
Això és el que volia preguntar. Vos sí que estiguin com estiguin, pels pares és tan bo com pels fills, compartir aquest
efectivament, moment. Efectivament. Pels pares també és un gran moment, és un moment de compartir, de distensió, de donar pas a, justament a la fantasia compartida, no? A la cosa d'il·lusionar, i potser és la cosa més maca que té la infància, no? Justament. I aquí és com si els pares també es giressin una mica nens.
En aquesta escena sempre tenim la sensació que actua un dels dos, o la mare o el pare, no els dos alhora, per dir-ho així, sinó un o altre, és cert això?
Depèn. Hi ha pares que sí que ho fan,
que ho fan de dos en dos,
sí, o un es queda escoltant també, és a dir, que el pare explica el conte per tots dos, o sí, tots tres, els que sí. siguin, i de vegades és la mare qui explica i l'altre escolta. Ja. Potser és més freqüent que això es faci per tons, en funció d'horaris, d'arribar de casa,
un dia tu, un dia jo, un dia tu, un dia.
Un dia tu, un dia jo. De vegades el nano també té més preferència per un dels dos pares a l'hora d'explicar contes. És un moment de complicitat, mira, sortir la paraula aquesta, no? Una certa complicitat entre pare i fill, entre mare i fill, que és realment molt, molt saludable.
Abans parlaves de la infantilització del llenguatge. És clar, potser no infantilització, però a l'hora d'explicar un conte, els pares poden dir, esclar, jo no en sé d'explicar contes. I bueno, de posar aquell d'intentar d'alguna forma que a través de la paraula es pugui recrear una certa situació, no m'hi trobo, jo, que hi ha persones que són més donades a fer aquestes coses, no?
Bueno, amb el que tingui.
Amb el que tingui.
Sí. Si ha de ser així.
D'acord. És a dir, que ningú no se n'estigui perquè creu que no, que bueno, no se'n sortirà?
Aquesta és una cosa importantíssima, no? Que justament la paternitat i la maternitat s'exerceixen, i com qualsevol cosa que es practica, la pràctica fa la funció.
És a dir, jo no ho sé que ho faci la meva dona, o jo no ho sé que ho faci el meu home.
Sí, o encara pitjor, com tu no saps... I jo no faig, surt d'aquí.
Ah, d'acord. Que no ho faràs també.
Efectivament, tu no tens ni idea. No, l'has portat al pediatre? Sí. L'has preguntat tal? No. I tal altre? No. No vas més al pediatre. Perquè vas tu i després tinc d'anar jo darrere. I no és plan. I que és un nefast per tothom. O sigui, pel pare, perquè el deixa jo molt descalificat, i per la mare, perquè es continua carregant
de responsabilitat.
Amb aquest criteri acabarà fent
de tot.
No, de tot. De tot. I bueno, diríem...
Vols dir que tothom és capaç de fer...
O sigui, és capaç, si és capaç, d'estar en disposició de fer-ho. Com li surti, malament, fatal. Val, per començar... El que està clar és que de no fer no surt res millor,
D'acord.
No es millora, ni s'aprèn res, ni se'n va enlloc.
D'acord.
No, sí, no. Sí. Que justament són coses, són invalidants, no? És que jo no sé, i pitjor encara quan és l'altre que et diu, és que tu no saps, surt, vés-te'n. Perquè allò no es mou mai més, allò queda així, perquè no s'anirà a fer un màster en explicar contes a nosaltres.
No, això està clar.
I potser és una cosa que sí, que tu queria fer que se'n vagi algun dia a la biblioteca a escoltar com expliquen els contes,
que hi ha les persones que
en saben més. I això jo crec que té que veure també amb la capacitat de ser mínimament espontani, de poder mostrar-se amb les virtuts i els defectes.
O sigui que si un té voluntat, si un té interès, i si un vol viure aquest moment,
ja està. Pues ja està.
Que no pateixi per la resta. Que sortirà un dia o altre.
Ja anirà venint. A més, els nens ensenyen moltíssim. No, li dirà, però mama o però papa, i com és que tal o què tal? No? I aleshores ja veu que li ha d'explicar més segons quina part. Per les reaccions del nano també veurà que li fa més gràcia quan li diu de determinada manera, o fa més descripcions, o que el que li agrada més és escoltar com era la princesa, i que amb això no has de passar ràpid, sinó que has de fer tots els detalls del vestit de la princesa, o que sigui.
Tres quarts d'onze, per acabar, perquè ens hem referit a l'hora d'anar a dormir, que és un moment especialment plàcid. En canvi, l'hora d'aixecar-se, més fumut, això de...
Per tothom. Sí. El moment d'estar recollidet al llit just abans de quedar-te adormit és un moment realment molt plàcid per a tothom. Justament un dels problemes és que és quan hi ha dificultat per arribar-hi, i es passa fatal. Una persona que es fica al llit i no pot dormir és molt desagradable. No diguem si et despertes a mitjanit i ja no pots dormir,
ja també. També. I no diem quan estàs dormint molt bé i es trenca.
Bueno, aleshores, però estàs dormint molt bé, no? I s'ha de començar el dia. I això es du per a tothom. Per a tothom, o sigui, començar el dia... No?
Per just petits i grans.
Per petits i grans, i encara més grans, per tothom.
D'acord.
Bueno, justament, no? Sortir del món dels somnis, de vegades hi ha un cert alivi en el despertar quan diríem el que està ja couent-se és,
i ja no ve massa de gust, no
és, uf, menys mal. De vegades, mira, ara que hi ha molts nens que se'n van de colònies, no, s'aixequen dos o tres vegades a la nit, que diu que no anem, però són les 4 de la matinada, torna al llit, i dos o dues a les 6 de la matí es torna a presentar, diu, vinga, som-hi. Diu, com que som-hi? Diu, vés a dormir, que encara fa.
Com la vigília de Reis, vaja.
La vigília de Reis.
Sí, sí, arriben els Reis a les 2, a les 3, a les 4, a les 5, a tot.
I els adults, quan, no sé, primer dia vacances, o un viatge, el que sigui, o sigui, que tothom diu, bueno, aquí... Clar, però per començar la vida quotidiana, un dia més...
Pam.
Sí, home...
Hi ha una forma relativament... Hi ha una forma relativament... no sé si dir estipulada, però poder aixecar una criatura sense que hi hagi massa drama.
Home, quan més adequada, millor. És a dir, adequada al despertar que tingui el nano. Hi ha gent que té més bon despertar, que desperta amb un somriure.
Això és el que anava a preguntar.
Sí. Hi ha nanos que bueno, que se'ls fa un petó i dius, bueno, i llavors una miqueta la persiana, però no molt. Vinga.
Sí, vegades... que has d'anar per passos. Vaja.
Sí, segons com sigui. I diríem que, tot, quan més brusc, pitjor. Hola, bon dia, nyaca, pum, obra persiana, fica música, diu, venga, li treus el llençol, és una mica bèstia. Sí, que ja,
això en general no deu funcionar massa per ningú, aixecar-se així, no, home, potser sí que hi ha algú que vulgui emocions fortes, però diríem que en general
no, en general no. Efectivament, en general que és un trànsit, és un cert trànsit de la inconsciència total del dormir a l'anar, diríem, despertant de mica en mica.
D'acord, i en tot i això, encara que aquest trànsit es faci d'una forma suau, no tothom té un bon despertar.
No. I això s'ha de saber. Això s'ha de saber.
Doncs... que això no és ni bon ni dolent,
no,
suposo.
O sigui, no, si no vols pols, no vagis a l'era. O sigui, ja saps que fins a que no es prengui...
No, això fins que no passi, mitja hora, no passi tres quarts.
O ha d'esmorzar i aleshores després que esmorza, o s'ha de rentar la cara, i quan ja està vestit, aleshores...
Sí, sí, com les plantes.
O, per exemple, veus que no li facis bromes, o no els accessis, o no vinguis allò si tu portes dues hores després, no, que l'altre no.
D'acord.
I això, quan més ajustat sempre...
Ens ho has posat molt bé, perquè d'aquí 15 dies hi tornarem, la setmana que ve no tindrem en Roman, però allò de sacsejar la criatura, donar-li molts petons, totes aquestes, diguem-ne, mostres d'efecte, si a vegades poden funcionar o a vegades no poden funcionar, perquè no tothom aprecia aquests gestos de la mateixa manera.
Ni totes les hores del dia
són
iguals.
Ni totes les hores del dia són iguals. Doncs ens ficarem en aquesta qüestió en 15 dies des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, amb en Roman Pérez. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí dues setmanes. Tornem de seguida.
Adéu.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.